comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
És un cotxe sense volant. Semblava una tragicomèdia.
I també amb el nostre Bernabéu, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 1-0 al Celta al Camp Nou després de patir moltíssim, massa, bons primers 20 minuts amb gol de Pedri i molt fluixa segona meitat. El Barça es manté líder de primera, però si juga així dimecres contra l'Inter ho tindrà difícil. Què t'ha agradat, Ricard?
Doncs aquest ritme i intensitat alt dels primers 20 minuts. Crec que hem vist uns molt bons primers 20 minuts. El que no sabrem mai és fins a quin punt el pas enrere del Celta, aquesta por inicial del Celta, ha fet que també el Barça se'n pogués beneficiar. Ha estat uns primers 20 minuts on la pilota ha volat, on el Barça ha trobat molta profunditat amb els interiors, on li ha funcionat molt bé la pressió després de pèrdua, no ha deixat que el Celta sortís, el Celta continuava defensant i no hi havia manera que el Celta pogués fer valer la superioritat 4 contra 3 que tenia al mig del camp. El Barça ha fet el gol, n'ha pogut fer algun més, no l'ha fet, i a mesura que el partit avança ha anat canviant absolutament el panorama. Són 20 minuts per agafar-se com a referència sobre el que el Barça ha de fer per sentir-se dominador, per ser millor que el rival, per ser un equip que fa por, que t'intimida, fins al punt que el Celta, en aquests minuts, ha estat enrere i no ha estat capaç de sortir. O sigui, ha fet la sensació que era un equip absolutament superat. El Barça no pot baixar ni la intensitat ni pot perdre la claredat en quins són els seus signes vitals per ser un bon equip. En el moment que el Celta ha fet un pas endavant, el Barça ha estat incapaç d'igualar la superioritat del Celta per dintre i de tenir control del partit. A partir d'aquí s'ha encomanat a les àrees i ha acabat guanyant el partit perquè ha guanyat les àrees.
Sobre què tens dubtes?
Sobre si Ferran podrà desbloquejar-se mentalment. Perquè passen els partits, passen els minuts i la sensació és que cada cop ell perd més confiança. Avui també l'ha perduda al Camp Nou, perquè el Bernat ha intuït amb bon ull als primers minuts uns possibles xiulets que jo crec que no eren per ell, però que han acabat sent abans del canvi, ja després d'algunes pèrdues de pilota, oportunitats perdudes, l'aparició en la rematada de Piqué de cap, que gairebé ha salvat un gol que entrava. A poc a poc s'ha anat fent petit, Ferran, i potser necessita un gol per desbloquejar-se, però és que fa la sensació que el desbloqueig, o sigui, que el bloqueig li impedeix fer el gol, i aleshores mai té un signe per aixecar-se. Aquesta temporada vam veure un gran gol de Ferran aquí contra el Victoria Pilsen, que no el va agafar com a estímul per sortir, per punt d'inflexió. I clar, ja són tants partits, la competència que hi ha al davant, que hi crec molt en Ferran o en el Ferran previ a aquests moments que està passant ara, i em costa desempallegar-me de la idea que un dia, per la joventut que té, tornarà a ser el que era. Ara mateix tinc dubtes com a mínim de si això serà a curt termini i si podrà superar la travessa per poder tornar a ser ell.
I què és el que no pots entendre?
Que el Barça hagi estat tan superat a la segona part. Jo estic molt preocupat, gairebé diria que més preocupat que si el Barça no hagués guanyat amb un altre partit. Ja sé que sí, que el Barça continua líder, que això és molt important, però el que ha passat a la segona part durant tants minuts i la poca reacció blaugrana em preocupa. Una cosa és que perdis el control 10 minuts o 15 o que els perdis 20 minuts, però ho has vist venir. O sigui, has fet uns primers 20 minuts bons, a la segona part de la primera meitat ja l'equip no té el control que té, ja esgarrapa en alguna transició al Celta, el Barça defensa bé algunes possessions llargues, però ja veu que no se sent còmode, que no pot tenir la pilota, que quan la té el Celta li costa molt recuperar-la, i a la segona part això s'accentua. La primera oportunitat del Celta a la segona part és al minut 2, aquella rematada d'Òscar tot sol a l'àrea que és, va fora. I l'última rematada del Celta és gairebé al minut 50. És a dir, del 2 al 50 hi ha hagut fases que el Barça potser s'ha instal·lat una miqueta més a camp rival, però no hi ha hagut mai un canvi de panorama clar, radical, de dir ara hem canviat el partit. No, el Barça continuava una mica en la línia de la maragassa que hi havia. A vegades s'agafava millor, a vegades diríem que el vaixell es movia més i per tant l'equip es marejava, però mai ha dominat i ha controlat les regnes. Xavi tampoc no ha modificat res per intentar resoldre la inferioritat numèrica al mig camp quan semblava que era el gran problema per la dinàmica que tenia l'equip, que no podia tornar a on havia estat els primers 20 minuts, que li costava sortir des del darrere contra la pressió alta i que a la seguida que perdia la pilota era incapaç de recuperar-la perquè el Celta jugava molt bé amb tota la gent de dintre. Són massa minuts, diríem que superats per un equip que no és un equip candidat a guanyar la Lliga, ni a entrar a la Champions, ni tan sols gairebé diria que entrar a Europa. I sobretot si els partits anteriors, sobretot el de Mallorca, tenia coartada, aquest no l'hi trobo per cap banda i per tant és el pitjor escenari possible previ, des del punt de vista futbolístic, previ al partit contra l'Inter.
La mala segona part del Barça aquesta nit, superat pel Celta durant molts minuts i salvant la victòria gairebé de miracle. El bloqueig de Ferran Torres, avui xiulat ja pels aficionats del Camp Nou, per part dels aficionats que han anat aquesta nit a l'estadi, i el ritme i la intensitat dels primers 20 minuts com a factor positiu, tot i que potser estan condicionats i afavorits per un Celta molt tímid a l'inici de partit. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 1, Celta 0. Ara escoltarem Xavi Hernández i connectarem amb el nostre Bernabéu.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El nostre Bernabéu.
Bona nit, David.
Hola, hola, doncs, Ricard. Hola.
La segona part ha caigut encara més, eh? Jo estic preocupat. M'ho pots resoldre, això?
Sí. M'escolteu bé?
És que sí, ara que
no.
Sí.
Va, molt bé, Ricard. No, jo crec que el Barça ha fet el... En el tram final, els últims 20 minuts, per mi és un ridícul espantós del Barça. O sigui, així de clar ho haig de dir. O sigui, has fet ridícul, jugues a casa contra el Celta, ets aspirant al títol de Lliga i t'has convertit en un equip petit, sense cap mena de possibilitat de reacció. Qualsevol persona que hagués baixat a la terra en aquell moment veu el partit, el que està passant, es pensa que el Barça és un equip de primera o segona ref jugant un partit de Copa del Rei que s'ha avançat contra un equip de primera divisió i que està aguantant el temporal com pot. Cap personalitat col·lectiva ni individual per canviar la situació, cap decisió des d'aquesta que canviés el partit. Crec sincerament que Xavi s'ha equivocat. El partit reclamava quatre migcampistes des de feia festa. Jo entenc que hi hagi alguns canvis que estiguin previstos perquè el calendari és molt dens, el calendari obliga molt i el calendari fa que els entrenadors doncs, entenguin que han de fer rotacions i segurament doncs, has de tenir com a mínim mig ull en el partit que vindrà perquè a més és molt important, la setmana que li ve el Barça és molt important, és transcendental de cara a la temporada i per tant jo tot això ho entenc, però al final el que no pots és posar la lupa en el partit següent quan encara no resol el que estàs jugant. Sí, això és incomprensible.
Ho dius per aquests canvis.
Home, jo hagués deixat a Pedri el camp i hagués introduït a Frenkie de Jong i hagués deixat a Pedri el camp.
Clar.
I si has de jugar amb dos puntes, jugues amb dos puntes, però has d'equiparar la superioritat que tenia el Celta. O sigui, el Celta jo crec que se'n va cap a casa amb la sensació d'haver tirat la primera part, perquè l'ha esperat amb un bloc mig baix al Barça.
Els primers 20 minuts, com a mínim.
Clar,
a més, ho ha dit Iago Aspas, em sembla que ha dit.
Ja
ens hem fet massa enrere... O sigui, ens hem fet massa enrere en els primers minuts.
Ja, suposo que és que el Celta ha tingut en compte els últims compromisos que li ha vist al Barça, no? Que ha vist un equip amb dificultat per atacar, blocs baixos, defenses amb pràcticament 8-9 futbolistes per darrere de la pilota, amb poc espai, El Barça no ha trobat els interiors, no ha tingut paciència, no ha pogut equilibrar el seu joc.
David, em sembla que podem sentir Xavi.
A les 11.
Lo primero de todo, felicitarte por el liderato y por la temporada hasta ahora. Dos cosas, una curiosidad.
Y pregunta Andrea Orlandi.
Pedri hoy, que ha empezado en perfil derecho, y Gavi por perfil izquierdo, ¿qué buscabas con eso? Y luego, si la segunda parte, tú has dicho que la presión vuestra no ha sido efectiva, pero la presión del Celta sí que lo ha sido. ¿Qué os ha faltado a vosotros para salir de esa presión tan adelantada del equipo del Celta?
Bueno, buenas noches, Orlandi, espero que estés bien, hombre.
Gracias.
Bueno, nos ha costado porque al final no la hemos aguantado, ¿no? Cuando te hacen mano a mano, ellos saltaban con un central, tanto Aido como Unai, y entonces hay que ser listos, ¿no? Hay que peinar un poco el balón, hay que pasar bien el balón desde el portero, hay que jugar con Robert también para que la deje de cara, el espacio ya está generado a la espalda del 3 contra 3, ¿no? No es fácil porque ellos ven el juego de cara, hay que ganar ese duelo, hay que jugar más con Robert, quizá en este sentido, hay que ir de laterales bajos para buscar también esa diagonal a Robert e ir a otro lado, y bueno, con Pedri buscado estar más cerca del área, ¿no? Así como el otro día en Milán lo tuvimos más de organizador, hoy intentábamos buscarle entre líneas, ¿no? Que bajara más Gavi para jugar más cerca de Robert, ¿no? Lo hemos encontrado varias veces en la primera parte, que es cuando hemos hecho daño. En fin, una pena porque hemos empezado muy bien el partido, hubiera cambiado con el 2-0, hubiera cambiado. Pero es así, el fútbol, nadie gana fácil, lo estamos viendo, y es importante también ganar cuando no estás fino, ¿no?
Xavi, mister, buenas noches.
¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás?
Jonathan Soriano.
Te quería preguntar ya de cara al domingo, de ese partidazo que tenemos, el clásico de Dazón, ¿qué esperas de ese partido?
Bueno, ahora ya estoy preparando el Inter. Después de ganar los 3 puntos, pues saborearlos, porque sin estar bien en el juego en la segunda parte, pues los hemos sacado y son de oro. Seguimos líderes. Y bueno, pues vamos a preparar ahora el Inter primero, ¿no? Del clásico, pues es imprevisible. Nunca sabes, ¿no? El año pasado también llegábamos muy mal y acabó con 0-4. Este año llegamos quizá en mejor momento, líderes del campeonato, y es imprevisible, ¿no? Nunca sabes lo que va a pasar, pero sí que intentaremos competir, intentaremos ganar y mostrar personalidad en el Bernabéu como lo hicimos el año pasado.
És Xavi a Dazón, ara l'escoltarem en roda de premsa també.
David, ja ho has sentit?
Sí.
Ja ho has sentit,
eh? Tira, David, tira.
Ah, és que t'escolto fatal, Ricard, ara, eh? T'escolto fatal.
Sí, tenim problemes amb Ricard.
Sí, ho he escoltat.
Tireu vosaltres.
No, ho he escoltat perfectament. No, aviam, home, primer... Sí, d'acord, si la victòria és molt important, si l'objectiu segurament era guanyar per com a mínim arribar al clàssic a la mateixa alçada del Madrid i en aquest cas líder, no? Per la diferència de gols a favor i en contra, però crec que s'ha de ser autocrític amb el que ha passat avui. S'ha de ser autocrític. El Barça arrossega aquest problema des de fa anys, diria. És un equip que no sap descansar en moments de dificultat quan el rival té talent i l'apreta, i es fa mal partit, no ets capaç de donar-li la volta i d'acabar descansant amb la pilota. I clar, jo crec que és una de les coses que amb Xavi s'arreglaria o s'hauria d'arreglar. I ho hem tingut poques vegades. Ho hem tingut contra el Bayern, parlo de partits grans, ho hem tingut contra el Bayern a la primera part, el que va tenir paciència per viatjar amb la pilota, instal·lar-se en contrari, però en general, en els trams finals de partit on el rival ens ha apretat i ens ha exigit, al Barça li ha costat recuperar-se i dominar el joc. Després el resultat és una altra cosa. Al final guanyes doncs perquè ha aparegut Ter Stegen, perquè el Celta no ha estat encertat en la rematada final i perquè en algunes ocasions clares doncs al final l'ha acabat en fora de joc. Però no guanyes perquè tu li hagis... és a dir, hagis permès que el Celta et domini 10-15 minuts, que pot passar en un partit, perquè el Celta té futbolistes que juguen molt bé i de fet és un equip que li agrada també dominar el joc i jugar en contrari, però el Barça no ha estat capaç en un moment determinat de donar-li la volta, insisteixo. Jo crec que Xavi hauria d'haver articulat alguna decisió des de la banqueta per intentar equiparar el problema que tenies al mig del camp. I home, sobta que, i no soc dubtós, vosaltres sabeu l'opinió que tinc de Xavi, però sobta que amb un entrenador com Xavi, que ha estat el millor, o sigui, dels millors, per no dir el millor migcampista de la història, i que entén això d'acabar, doncs no hagi decidit implementar això, perquè al final, fixa't que cada vegada que l'equip recuperava la pilota quan estava patint, doncs en lloc de calmar el joc, el que buscava era Dembélé, per fer transicions ràpides, i Dembélé és que no ha decidit, com és habitual, pràcticament mai bé. aleshores tornaves a estar amb la situació que estaves en l'escenari, que estaves de tornar a defensar un atac del Celta. No sé, jo a mi m'ha semblat, insisteixo, vull dir, sincerament, a mi m'ha semblat els 10-15 últims minuts del Barça jugant a casa, un equip que vol recuperar el títol de Lliga i que vol classificar-se en els pròxims partits a la Champions pels vuitens de final de la competició. M'ha semblat ridícul, la imatge ridícula, la imatge que ha donat l'equip.
Et veus capaç d'escollir el millor jugador del partit del Barça?
Doncs mira, és una jo sempre he dit que és una mala notícia, Xavi, quan ja saps que m'agrada més el Barça de Pedri que el de Gavi, que quan Gavi és el millor del partit, mala notícia pel Barça. I avui crec que la segona part s'ha confirmat, però en fi, per la capacitat que té per mostrar-se, per xocar, per recuperar i per deixar-s'ho tot, diré que Gavi.
Li dones a Gavi. Gràcies, David.
Vinga, que vagi bé. Adéu-siau.
La transmissió d'en Torquemada.
Joel, apaga el llum.
Oh, Jordi, apaga tu la cala i posa la bufanda.
Doncs apaga tu la tele.
Oh, i tu apaga el rentaplats.
Va, deixa't d'històries i apaga la secadora.
Oh, tot el dia apaga, apaga.
Oh, aquí, o apagues, o apagar.
O et poses plaques solars Solideo i et fas autoconsumidor.
Solideo disposa d'enginyers, instal·ladors propis i et fa tota la paperassa.
Solideo, o apagar.
Som al tercer temps de la TDT, el Barça ha guanyat 1-0 al Celta, al descans. El Francesc Garriga ja deia que no li havia semblat, per tant, els primers 20-25 minuts del Barça. No m'imagino com ha acabat el partit a Washington. Garriga.
No, mira, no volia ser tampoc allò malestruc, però us sentia dir unes coses, pensava...
Al començament del partit, eh?
Sí, el descans, he pensat, home, a veure, si estessis guanyant 3-0 o haguessis tingut 25 ocasions i no haguessin entrat, d'acord, però és que el Barça al descans anava guanyant amb un regal que no te'l farà l'Inter ni te'l farà el Madrid, i per tant jo estava a un punt de dir... I clar, la segona part, ja no t'explico, al final del partit, pensava, dic, és que és jornada 7-8 contra el Celta i estem patint com si fos la jornada 38 per guanyar la Lliga, no? I, no sé, m'ha deixat bastant mal cos, sí. Bastant mal cos. Sobretot pel que ve. I pel que ve ara, perquè jo era bastant optimista, però des que ha tornat la Lliga després de l'aturada de seleccions, cada dia estic una mica més enrere.
Eh? Sí, és Mallorca, Milà...
El dia de Mallorca va ser un partit que el Barça va guanyar, que hagués pogut perfectament empatar.
L'aturada de Ter Stegen amb Afeo.
Sí, i avui hem guanyat perquè haguéssim pogut perfectament perdre. Ja no parlo d'empatar, és que... La segona part del Celta és perquè et guanyi el partit. Sí, jo crec que Iago Aspas ho ha explicat molt, molt clarament. És molt desconcertant, jo crec, el que està passant. No encertem a trobar els motius. Algun dia el busquem o els trobem en el plantejament o l'alineació, per exemple, el dia de l'Inter. Jo crec que va ser un dia on no va acabar de quedar clar com volia jugar el Barça. Avui veiem que el Celta, i ho anunciem al principi del partit, jugarà amb quatre migcampistes i que no és plantejable que el Barça pugui jugar amb inferioritat al mig del camp i ho fa.
Però és clar, en el cas d'avui, per exemple, una cosa és que el Celta t'acabi els últims 5 minuts atacant, perquè això et pot passar, però què ha estat?
Tota la 10, 12,
no, però vull dir, els 10-12 últims minuts ha estat, i m'ha semblat que no hi havia... Ja no que no hi hagués capacitat de reacció del Barça, sinó que tampoc veia que es fes res per canviar-ho. No ho sé, m'ha fet la sensació de dir, hòstia, aquí estem esperant que xiuli l'àrbitre. No he vist cap reacció, he pensat, és molt preocupant.
Sí, és que els canvis... els jugadors patien, eh? Busquets és dels que més deies que no estamos jugando, no? Ha dit una frase així.
A què estem jugant? Després d'aquella acció que ja ha provocat una falta a l'Arsen, targeta groga per un altre error de Jordi Alba. Avui m'han faltat recursos des de la banqueta a nivell del cos tècnic. O sigui, que l'entrenador i els seus ajudants ajudessin l'equip a sortir del domini que ja t'estava sotmetent al Celta.
Sí, jo penso també realment que un rol molt important és el de Pedri, que es nota molt quan està connectat i quan no, perquè hem vist una primera part increïble de la connexió Gavi-Pedri, que han generat molt perill, però és que la segona part, quan ha desconnectat una mica Pedri, tot l'equip ha anat cap avall.
Doncs sí, la veritat és que ja estem tots una miqueta
una miqueta preocupats. Carles, hi ha alguna dada que ens puguis donar, que ens pugui ajudar?
Bueno, mira, arrel d'això que estic comentant de les intervencions o no de Pedri, Pedri que va al partit amb 26 intervencions en 62 minuts, això són 0,4 per minut. Gavi acaba amb 66 intervencions en 90, són 0,7 per minut. Per tant, moltes més intervencions de Gavi, però no tant en el total, sinó també sí, per sí. minut, o sigui, conceptual.
Bé, ja hem sentit que Xavi ha dit que volia Pedri avui més endavant, no? Com un interior d'arribada i no com un interior d'elaboració. Però jo crec que el Barça, jo crec que aquí el Barça el perd una mica, no? No teniu aquesta sensació? Més enllà del canvi, que si voleu podem parlar de si els canvis guionats...
Els canvis estaven establerts abans de començar.
En el cas de Pedri, donaria el benefici del dubte de la situació peculiar física de Pedri. És un jugador delicat, és un jugador que ja vam veure la temporada passada que arriscar-se era molt perillós.
I ja ens ho ha explicat l'Agut, que l'estaven cuidant.
Això, és absolutament raonable i adequat. El que passa és que els canvis els fas home per home per no corregir res del que està passant contra el Celta.
Això sí, és a dir, una qüestió és que l'escollit sigui Pedri, perquè
va ser justet que no
s'ha reunit. Una altra és que tu no corregeixis una cosa damunt del terreny de joc que té més a veure fins i tot amb la tàctica. Jo avui, Ricard, crec que és dels dies més interessants d'escoltar Xavi la roda de premsa. A mi m'interessa molt la lectura de Xavi, més enllà del que hem sentit fa un moment, però és que no acabo de compartir jo aquesta manera de fer entrevistes amb excompanys o exfutbolistes, però en fi, cadascú tria la seva manera. Crec que les preguntes les han de fer periodistes i...
Home, però si un exfutbolista fa una bona pregunta també és bona, no?
Sí, sí, però jo crec que els futbolistes... Bé, és que és un altre debat aquest, eh?
Sí,
jo crec
que els sembla que hem tingut alguna vegada la redacció,
sí.
Oi?
Sí, sí. Bé, ja ens avisaràs quan surti Xavi, però avui m'interessa molt, perquè és que veig l'equip perdut. I em preocupa...
L'hem vist perdut, però bé, també l'hem vist en 20 minuts molt bons, no? El Garri, tu aquests 20 minuts no t'han agradat tant.
Jo estic més en la línia del Garri, eh? És a dir, sí,
ah, no?
Però no l'exhibició que es desprèn...
Heu fet servir paraules, o el Ricard, com a mínim, ha fet servir paraules bastant grosses, per definir...
Com ara?
Sé que has fet servir un adjectiu que he pensat... Jo no...
Bé, en 22 minuts el Barça ha tingut 4 oportunitats clares de gol. A mi això em sembla molt difícil de fer.
Potser
me l'he despistat amb alguna. Hi ha moment que el Ricard, al minut 33, ha dit, després de mitja hora molt bona, potser t'ha fet pensar que no era tanta estona, però vaja, han estat 22 minuts bons. Bon ritme, alegria, l'equip fluïa, és que després s'ha tornat a callar.
Sí, però no ha aconseguit materialitzar res si no és per un regal de la vida. Per tant,
bé, un regal. Espera, arriba Xavi, ara després seguim.
Benvinguts a Roda Premsa, el tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem. Ricard.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Quan normalment jugues contra equips amb 4 dintre, a vegades iguales, ho vas fer contra el Celta l'any passat, a Noeta, avui no ho has fet, i et volia demanar si això pot tenir alguna influència amb la dificultat per robar la pilota al Celta quan s'ajuntaven els 4, sobretot la segona part durant tants minuts.
Bueno, ho hem ajustat d'alguna manera amb l'extrem allunyat que havia de venir a dins amb el seu interior, que jugaven en romba, no? Llavors, si ho igualàvem d'aquesta manera, deixàvem l'allunyat lateral, doncs, lliure. Ho hem fet molt bé la primera part, molt bé. Els hem dominat, els hem sotmès, hem recuperat pilotes amb pressió alta importants. Hem fet 45 minuts molt bons i després hem baixat la intensitat, hem baixat el ritme, la circulació de pilota ja no era la mateixa. Bé, hem començat molt bé el partit i l'hem acabat malament. És una pena perquè hem de ser més constants i veiem que disfrutem quan tothom està amb aquesta intensitat al 100%, quan la baixem una mica, doncs el Celta, i ho havíem parlat, que és un rival doncs, que és molt incòmode, perquè juga molt bé. Juga molt bé, no regalen la pilota, s'associen molt bé per dins, hem de tapar línies més de passe per dins. Bé, hem patit. També el fet de jugar cada 3 dies també genera certa fatiga doncs, a la segona part, en fi. I són moments a la primera doncs, que has de fer el 2-0. Són partits que has de fer el 2-0 i canvia tot, canvia tot. Però bé, amb el 1-0 ells segueixen vius, al final no tenen res a perdre, i psicològicament nosaltres, doncs amb l'ai-ai-ai també. I és així, són partits d'aquest tipus, que si no sentencies quan estàs molt millor que el contrari, doncs al final et sotmeten els últims 10 minuts amb 2-3 jugades que podien haver fet l'empat perfectament, no? Hem de millorar molt en el joc, no estic satisfet, sobretot de la segona part, de la primera sí. Però bé, hem de millorar de cara als propers partits.
Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1.
Hola.
Quin efecte creus que ha tingut la proximitat del partit enmig dels dos duels tan clau contra l'Inter, sobretot també amb el que us ve dimecres? No sé fins a quin punt et deixa preocupat i quin efecte creus que ha tingut això en el to i en aquesta baixada que descrivies de la segona part?
Jo crec que no té res a veure. Al final depèn de nosaltres, no? Depèn d'aquesta concentració, de poder fer el 2-0 quan estàvem molt bé a la primera part, que ha sigut molt bona, o almenys he tingut jo aquesta sensació al arribar al descans de que podíem haver fet ja el 2-0 i canviava totalment el partit, no? Bé, no ha estat així, no hem sortit massa bé, tot i dominar estones a la segona part, però no hem generat massa, i ells s'han anat creixent, i bé, doncs és el partit, no? El punt positiu, doncs, que no tornem a no encaixar, que sí que hem concedit potser els últims minuts massa, però bé, també guanyar patint, doncs és una virtut també, no? I en el moment que no estàs tan fi, doncs també has de patir, i al final el rival també juga. Tu quan no sentències el partit, doncs és això, no? Ja sabeu que no sóc gens resultadista, gens. M'agrada, doncs, a partir del joc jugar, i per això no estic satisfet. Sobretot a la segona part, a la primera sí.
Hola, Xavi. Bona nit.
Hola, bona nit.
Adrià Albets, en directo para el Carrusel de la SER y Moguts de SER Cataluña. El portero del Barça al final tiene que parar y tiene que darle puntos al equipo, pero ¿no tienes la sensación de que últimamente quizás se depende demasiado de las grandes actuaciones de Ter Stegen que las está teniendo?
Bueno, hace dos semanas me decíais que teníamos Lewandowski dependencia, ahora Ter Stegen dependencia, y la semana que viene será Pedri dependencia, y bueno, pues oye, bienvenido sea. Para eso son futbolistas del Barça, tienen el nivel que tienen, y Marc está a un nivel extraordinario, ¿no? Pero dependemos del equipo, de no conceder, de no encajar, de que llevamos 7 partidos seguidos ganados, porterías a cero prácticamente en todas, bueno, pues son puntos positivos, ¿no? Hay que ver lo positivo, evidentemente hay que ser muy autocríticos, mejorar mucho, porque en la segunda parte no hemos estado en ningún momento cómodos, y a partir del juego es el que nos va a dar mejores resultados, ¿no? Esta es nuestra filosofía. Pero hasta que no llegue quizá la excelencia, pues hay que ir saldando los partidos, ¿no? Y hay que ir compitiendo. Hoy hemos sufrido, hemos sabido sufrir, y a pesar de la segunda parte, pues hemos ganado el partido, que al final son 3 puntos de oro que nos siguen dando el liderato, ¿no?
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Onda Cero. Precisamente era eso. Quizás lo más positivo es ser líderes, pero ¿qué más le puedes sacar de positivo a tan solo 3 días vista del Inter y una semana del Real Madrid, viendo cómo ha acabado el partido del equipo?
Bueno, la primera parte, la intensidad, que hemos estado en muchos duelos, que hemos generado en la primera muchas ocasiones para ir 2-0 en el marcador. Bueno, hay que hacer un poco dos películas del partido, ¿no? En la primera parte y la segunda, en general. Y hay ratos de la segunda que también hemos circulado bien, pero no hemos estado finos ni cómodos, ¿no? Pero aún sin estar finos, pues hay que sacar los partidos, ¿no? Hay momentos de la temporada que estás un momento que vuelas, ¿no? Hace 3 semanas volábamos y ahora no. Pues bueno, también hay que sacarlos, ¿no? Y hay que competir y hay que no conceder, hay que estar bien en defensa, y el portero tiene que pararlas y las para. Bueno, pues hay que sacar estos partidos muchas veces sin jugar nada bien, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Cosas positivas, seguro, y negativas también, y a mejorar muchísimas, ¿no? De cara a los próximos partidos, que nos va mucho.
Hola, Xavi. Buenas noches, Elena Condis, para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Lo acabas de decir, hace 3 semanas volábamos y ahora no. ¿Lo atribuyes al parón de selecciones? ¿Crees que ha podido afectar al rendimiento físico y también futbolístico del equipo?
Pues a veces sí, puede ser un argumento. El otro, que llevamos muchos partidos ya seguidos, que jugamos cada 3 días, que hemos viajado mucho, en fin, que hemos tenido las lesiones también, circunstancias adversas, pues que nos van en contra. Pero bueno, no estamos como hace 2-3 semanas. Bueno, pues es un momento que hay que sufrir, que hay que apretar los dientes, que hay que mejorar, evidentemente, y que hay que jugar mejor al fútbol, sobre todo en la segunda parte, ¿no? En cuanto nos damos cuenta que cuando bajas un poco la intensidad en esa presión alta, en los duelos, pues el rival te puede dominar, como es el Celta, que es un equipo que es incómodo porque te quita el balón y te puede dominar, como ha sido sobre todo en los últimos minutos de la segunda parte, que se ha sufrido, sí.
Sí, hola Xavi. Xavi Lemus, en directe pel gol a gol d'Esport 3. Hi ha hagut una jugada a la primera part que també ha pogut ser decisiva, que és un penal o un possible penal sobre Rafinha. Volia que em donessis la teva opinió i si has entès la decisió de l'àrbitre.
No sé. El Rafa m'ha dit que era penal. El Rafinha m'ha dit que era claríssim. Ha vingut molt contrariat al descans, hem hagut de calmar perquè estava encès. Bé, doncs no sé. Ell m'ha dit que era molt clar el penal, molt, que no l'ha deixat progressar i que doncs és penal. Però bé, doncs una jugada polèmica, res més. Però no és, avui no va d'àrbits. Avui som nosaltres, doncs, que hem de fer el 2-0, que hem de sortir més concentrats i amb més dinamisme i amb la intensitat de la primera part, i a la segona no ha sigut així, no?
Marc Fuster.
Hola, Xavi. Bona nit.
Bona nit.
Marc Fuster para Jugones. Decías ahora que no te marchas satisfecho por esta segunda parte. No sé si crees que con un partido así, con un guión parecido, se puede ganar al Inter.
No, como la segunda parte, muy difícil, muy difícil. Como la primera, sí. Como la primera hemos estado muy bien. En la intensidad, en la recuperación, verticales, dinámicos, circulación alta. Bueno, pues hay que mantener este nivel, ¿no? Pero circunstancias a veces pasa, ¿no? Nos desconcentramos y en Champions no podemos conceder nada, ¿no? Y bueno, y contra equipos hoy hemos tenido al final la fortuna de que no hemos encajado y de tener un gran portero. Pero hay que mejorar, está claro, hay que ser autocrítico.
Josep Capel de Radio Nacional, ¿qué tal? Buenas noches, Xavi.
Buenas noches.
Por segundo partido consecutivo, Lewandowski no es que no marque, sino que se le ha visto poco participativo, no ha tenido muchas ocasiones y ha participado poco en el juego. No sé si te preocupa, si es que los rivales empiezan a encontrar la manera de poder parar a Lewandowski, sobre todo en su funcionamiento dentro del juego del equipo. Gracias.
No, yo creo que ha estado bien en el juego, ¿no? Se ha ofrecido siempre solución cuando nos aprietan alto. Hoy nos ha costado, ¿no? Nos han robado mucho balón cuando nos han apretado alto en la segunda parte. Bueno, al final, en la segunda parte seguramente habrá estado incómodo él también, pero como todo el equipo, ¿no? No hemos dominado como en la primera, hemos bajado esa intensidad que nos ha hecho conceder dos, tres ocasiones claras del Celta, ¿no? Yo creo que ha hecho un buen partido, no ha hecho un mal partido. No, independientemente de que no marque, ¿no? Ayuda mucho al equipo en otras facetas también.
Buenas noches, Xavi, Jordi Blanco, ESPN. Felicitats per la victòria.
I gràcies.
Parlant de Lewandowski, dona la sensació de que potser no entra tant en joc pels problemes que tenen els extrems. L'altre dia a Milà i avui també amb l'entrada de Ferran i Rafinha, no combinen prou amb ell, no li serveixen prou pilotes. Potser el joc d'extrems en el Barça ara no està sent tan fi com hauria d'estar, i això perjudica en el Lewandowski?
Sí, potser sí, l'hem de trobar més. Jo crec que fins i tot els interiors, quan ja ataquem línia defensiva, doncs ja el passe ja no ha de ser a la banda, no? Sinó buscar una paret amb ell, buscar-lo a l'última passada. L'hem de buscar més, hem de generar més joc amb ell, no? Per això és un futbolista que marca les diferències moltes vegades.
Hola, Xavi, bona nit.
Bona nit.
David Ibañez, de Mediaset. Después de acabar el partido en Milán, dijiste que para esta semana clave y decisiva había que tener mucha intensidad, que eran tres finales, y ahora te escuchamos decir que ha faltado esa intensidad o que se ha perdido en la segunda parte. Uh-huh. ¿Te preocupa que el equipo tenga estos bajones en esta semana tan clave y sobre todo el miércoles porque te juegas estar vivo en la Champions?
Sí, ya lo he dicho, sí. Si bajamos la intensidad, sobre todo en la segunda parte, pues el rival te puede someter como nos ha hecho en los últimos minutos, ¿no? Entonces es una realidad que hay que mejorar. La primera parte es muy buena, creo que hemos dominado, hemos generado, y era hacer el 2-0 que cambia todo, ¿no? Se abre totalmente el partido, ¿no? Para nosotros. Una pena no hacerlo, y en la segunda hemos bajado esa intensidad que tiene que ser innegociable para nosotros. Lo hemos hablado muchas veces con el equipo y es así. Hemos bajado ese punto de concentración y de intensidad y al final se ha sufrido, ¿no?
Buenas noches, Xavi. Laura Magría para Televisión Española. Ahora hablabas de la falta de intensidad y lo importante que son estos tres partidos que vienen. ¿Crees que esta segunda parte, cómo se ha desarrollado, puede afectar a cómo encaráis los próximos partidos?
Bueno, nos tenemos que quedar con la primera, ¿no? Tiene que ser nuestro ejemplo, ¿no? Aprender de que la segunda, de los errores de la segunda y bueno, detectarlos y mejorar. La primera es muy buena, entonces hay que quedarse con eso, ser positivo y pensar, pues, que haremos contra el Inter y contra el Madrid, pues lo mismo que en la primera parte, ¿no? Tan simple como eso, mejorar en otras facetas, ¿no? De generar más cosas en ataque, de diferentes movimientos que hoy igual nos ha faltado más ir al espacio y profundidad, pero vamos, que la primera ha sido muy, muy buena.
Hola, mister. Bona
Hola.
Rafael Universo, Tuttosport. Li preocupa una mica que totes les polèmiques que s'han generat en els últims tres dies hagin arribat fins a avui i amb el president Laporta, que ha parlat també dels mans de Dumfries. En aquest sentit, té la preocupació que en el vestidor es pugui crear una espècie de coartada perquè si les coses no aniran bé tinguin ja unes excuses, diguéssim, en aquest sentit. Ara s'han de centrar en el que ha passat o el que passarà. Merci.
No, nosaltres no busquem excuses, ni ens agrada, no? Al final, doncs, volem resultats, volem sensacions bones, volem bon joc, volem apropar-nos molt a el que hem sigut a la primera part, no? I no hi ha excuses, la segona no pot passar. No pot passar, no podem baixar la intensitat, no podem baixar el ritme, perquè el rival, doncs, també juga i no és gens fàcil, no? No, cap excusa, ni dels àrbits, ni molt menys. Si haguéssim estat potser millor a Milán, parlaríem d'un altre resultat. Ara, que si parlem de la decisió arbitral, doncs també en parlem. Vull dir que és una evidència, que és un error arbitral, sí, ho és. Ara, que no estem en el millor moment com fa dues o tres setmanes, també jo soc claríssim. No me n'amago, hem de millorar, hem de ser autocrítics i hem d'afrontar aquests dos partits que venen doncs, com dos finals, i hem de millorar. La primera part, perfecta. La segona, no és el camí. Però no busquem excuses.
Hola, Xavi, salut de la Liga Platina. Aquí tengo una pregunta, es que todos sabemos que hay un serio problema de decisión de la última fila en este equipo. Y estás contento con los defensores de hoy, y el próximo partido es contra Real Madrid, ¿y seguirás con los mismos jugadores o no?
Bueno, vamos a ver si recuperamos a gente, ¿no? Estamos jugando con futbolistas en que no es su demarcación, tipo Marcos Alonso, Balde, que se han tenido que adaptar a otro tipo de posición. Tenemos bajas importantes en defensa, pero tampoco es excusa. La primera parte ha sido muy buena, muy, muy, muy buena, buenas sensaciones. Hemos llegado al descanso hablando de que estábamos jugando muy bien y que teníamos que mantener esa intensidad, ese ritmo de circulación de balón, esa presión alta, ganar duelos, segundas jugadas. En fin, y hemos al bajar esta intensidad, pues es lo que pasa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Contento sí, a nivel defensivo, porque la línea defensiva está bien, no encajamos, el portero Marc está en un momento extraordinario y esos son puntos positivos, sí.
Hola, mister Nacho Jiménez, de Más que Pelota, felicidades por la victoria.
Gracias.
Hoy Gerard Piqué ha compartido zaga con Marcos Alonso. Quería preguntarte cuál ha sido el motivo de ubicarlo en esta zona, teniendo disponible un central puro como Eric García. Gracias.
Bueno, Eric venía con unas pequeñas, muy pequeñas molestias y hemos pensado que sería mejor que jugara Marcos, aún no siendo su posición, ¿no? Y Gerard para mí es una garantía, ya lo dije. Cuando no jugaba también lo decía, pues ahora que juega y hoy creo que ha rendido a muy buen nivel. Ha liderado muy bien la defensa con Marcos, Balde y Jordi también han estado bien. Así que, bueno, contento por esa línea defensiva inédita, ¿no? En esta temporada.
Bona nit, Xavi. Buenas regas para el 10 del Barça. Hoy has colocado a Pedri como interior derecho y a Gavi como interior izquierdo, cuando normalmente está al revés. ¿Qué buscabas con este cambio?
Buscaba que estuviera más cerca de Robert, buscarlo más entre líneas. Tenía que bajar un poco más Gavi para luego encontrar a Pedri en el otro lado en diagonal. Y lo hemos encontrado varias veces. Ha generado mucho peligro. Hemos hecho 3-4 ocasiones muy claras a partir de Pedri y creo que es positivo también. El otro día lo utilizamos más de playmaker, ¿no? De organizador y esta vez ha sido más de media punta, más cerca de Robert, que también se puede asociar y marcar diferencias. La primera parte, ya te digo, contento. Estaba satisfecho en el descanso, en la segunda no. No, totalmente diferente.
Buenas noches, Xavi. Carlos Domínguez de Culemanía. Yo quería preguntarte por Ansu Fati y Ferran Torres.
¿Cómo has visto su actuación hoy en la banda izquierda y qué crees que deberían mejorar para aportar un poco más de gol al equipo? Gracias.
Bueno, quizá también les genera ahora un poco de ansiedad, ¿no? El tema del gol y de quizá baja esa confianza por el gol. Yo les insisto que no tienen que quedarse con el gol solo, ¿no? Evidentemente el gol también es una consecuencia del trabajo, de que están haciendo las cosas bien en defensa, en ataque, muchos movimientos que nos generan, tanto uno como el otro, ¿no? Y Rafinha también, y Usman, diferente. Evidentemente los delanteros siempre necesitan el gol para tener más confianza, ¿no? Pero no cambia mi opinión. Tengo confianza en los dos, tanto en Ansu como en Ferran, y tienen que seguir trabajando para mejorar ellos y mejorar el equipo, ¿no?
Gràcies, bona nit.
Bé, gràcies.
Som al tercer temps, ja hem sentit Xavi. Xavi, les rodes de premsa té idees forces, i les d'avui han quedat molt clares. La primera part, molt, molt, molt bona. Cada cop que començava la roda de premsa era millor. Hi ha hagut un moment que fins i tot ha dit perfecte. I la segona part, ens ha faltat fer el 2-0 i ens ha faltat intensitat. Sí. Jo crec que serien les idees claus. Jo comparteixo la idea de la primera part, us ho deia.
Tota la primera part.
Els 25 minuts, no?
Bé, si hi ha 25 minuts molt bons, doncs seran 45 notables, si vols, perquè els altres 20 el Barça no ha patit defensivament. Ja ha tingut fases defensives de possessions llargues on ha estat concentrat, no ha tingut un problema. Per tant, jo crec que en línies generals podem parlar que ha estat una molt bona primera part, jo crec. Que queda molt concentradet en 25 minuts, sí, però que el Barça hagi tingut 4 oportunitats de gol en 25 minuts, Rafinha el 10, el xut que atura Marchessin, el de Ferran el 13 que atura Marchessin, el gol del 16 i el 22 l'acció d'Alba que troben per dintre, són accions que serveixen per marcar diferències. Vosaltres amb el tema de la primera part molt bona, ja ha quedat clar que el Bernat i el Garri no, el Xavi es queda en bona?
O sigui, molt bons o força bons, gairebé molt bons primers 20 minuts, la resta normalet.
Molt bé. I sobre la segona part, aquí és on us vull sentir. Li ha faltat intensitat al Barça?
No crec que hagi estat l'únic
problema.
No és
el pitjor, no.
Li ha faltat tot.
Intensitat, no? I pilota.
Li ha faltat joc, li ha faltat pilota, sobretot. No has tingut la pilota en cap moment.
I incapacitat de reaccionar al plantejament que t'ha fet el Celta, diferent de la primera part.
Bé, segons ell és una qüestió d'intensitat.
Però fer un pas endavant... jo crec que té alguna cosa més a part d'intensitat, jo crec que té una part futbolística.
Els jugadors del Celta es passaven amb la pilota i no, normalment el que la rebia no tenia un jugador del Barça a prop.
Us dic això perquè a vegades ja sabeu que hem fet servir la intensitat com a quartada.
Què és la intensitat, exacte?
Què és intensitat, no? I moltes vegades hem dit, hauríem de mirar el joc, no? I no en aquests intangibles. I ell s'ha agafat a intensitat i que s'hauria d'haver fet el 2-0 i hauria canviat.
Però és que a la segona part es veia un espai buit al centre del camp, una separació entre línies brutals, i això ja sabem que pel Barça és letal. Quan Sergi Busquets juga amb tanta separació entre línies, és letal.
És que jo crec que el Barça a la segona part no ha estat intens perquè tàcticament no estava...
Perquè no sabien on eren.
No estaven ben posats.
Perquè tàcticament tenien una inferioritat numèrica que pesava molt. O sigui, no es pot ser intens quan tens inferioritat numèrica contra un equip que domina bé la pilota. És que els primers 20 minuts, aquí el que no sabem, i és veritat que jo aplaudeixo la primera part, i els primers 25 minuts han estat per mi excel·lents, i ho torno a dir, i crec que... tant des de la pressió després de pèrdua com amb la velocitat de pilota, com amb la verticalitat, com l'ambició de l'equip. Però a la segona part, si les coses no funcionen i a l'equip li falta intensitat, doncs has de tocar alguna cosa per recuperar el control. El que no pots és que si creus que falta intensitat no fer res. O sigui, alguna cosa hauria d'haver fet l'equip.
Ha fet tres canvis, però clar...
Sí, ja havia explicat el tema de l'allunyat per igualar el 4 contra 4 i per explicar que ell no ha canviat avui el dibuix i ja ha jugat amb els 4 per dintre. Però si l'equip a la segona part cau des dels canvis, com diu el Xavi, o no des dels canvis, des d'una modificació d'un lateral més per dintre, però el que era evident és que l'equip no hi arribava. Jo no sé fins a quin punt ha estat una falta d'intensitat o desconcentració o relaxació, perquè això mai se sap, què és abans, l'ou o la gallina. Clar, quan no hi arribes a tapar tots els forats, a vegades baixes la intensitat, per què? Perquè el que fas és recular, perquè perds confiança, perquè perds la pilota abans, perquè veus que no funciona. Les cares que hem vist de Busquets a la segona una part reclamant a Alba que no perdés pilotes, perquè també si et costa tant recuperar-la, cuida-la més, i el Barça no l'ha cuidat prou a la segona part. No sé, tinc la sensació que Xavi ha agafat ha passat plana del partit, que no ha entrat en profunditat amb el que havia passat, i que ha fet servir el comodí del públic.
Poc autocrític, per mi.
Bé, ell ha dit que estava sent molt autocrític i que havia de millorar.
Per mi hi ha més espai per l'autocrítica, per mi.
Bé, però això potser ho pots fer de portes endintre, tampoc cal que ho facis en públic, no?
Bé, altres dies sí que ha estat... Avui ens ha patat això, ens ha patat allò, no hem sabut interpretar, però avui és que, o sigui, portar-ho tot a la falta d'intensitat em sembla un pèl simple.
Però és que la falta d'intensitat sempre deixa veure que mal plantejament, o sigui, que no, quan arriba a estar a la pilota no és perquè no puguis córrer, és perquè estàs mal posat i estàs mal
perquè
col·locat.
Perquè has de fer massa metres... Sí, sí.
No hi ha una idea clara de quan la tinguem, la mantenim i fem una possessió d'un minut, com ha fet el Celta en el pitjor moment de partit, que ha agafat la pilota, s'ha estat un minut i mig tocant i allò ha començat a canviar. Després, falta d'intensitat. L'àrea, per mi, s'ha d'enfatsar amb intensitat.
I tant, sí, tant,
en la majoria d'accions.
Sí, sí.
Que són més intenses a ser.
Sí, sí. Ah, ha salvat gols així.
I si no et funciona que l'allunyat, l'extrem allunyat et faci la igualtat numèrica, busca la igualtat numèrica en un altre lloc, no? O sigui, remou. Jo crec que el Barça ara no està en un problema per la intervenció tàctica de Xavi. Crec que es barreja amb moltes coses, no? Hi ha baixes, aquest equip ja el coneixem, la temporada passada ja ens va passar que agafem dinàmiques negatives i no sortim d'allà, no? Vull dir, ho recordeu? Estàvem per guanyar, va haver un moment que estàvem per guanyar
Cádiz,
la Lliga i l'Europa.
Cádiz, vam perdre a casa contra el Cádiz 0-1 i contra Setmana Santa.
Rayo, aquella eliminatòria de l'Eintracht.
Aquells dies, sí, no? Setmana Santa.
Sí, però aquella plantilla i la d'ara és molt diferent, eh?
És força diferent.
La plantilla de qualitat, sí, però sí, el que ens ha ensenyat aquests tres últims partits a mi em preocupa mentalment. O sigui, jo... estàs tan superat durant tants minuts i no reaccionar després del partit de Mallorca i després del partit contra l'Inter, clar, tornem a entrar en una dinàmica. O sigui, la sensació és que aquest equip compleix com cicles de 3 o 4 partits que vola, com diu Xavi, i 3 o 4 partits, si més no, fins ara ens ha ensenyat això, que cau, no? I ara som en el moment de caiguda.
Clar, sí, sí. I si la Champions caus, doncs és més problemàtic.
És un moment delicat per estar caient, eh? Perquè clar, és que el dimecres no pots ni empatar. Contra l'Inter no pots ni empatar.
Exacte. És que costa veure el tio de l'equip que pot liderar, agafar un moment determinat i dir la segona part prou.
Doncs Pedri, no?
Sí, però Pedri avui, que comenta Xavi, que intenta fer una jugada perquè connecti més amb Lewandowski i ell i tal, i són els dos que han tocat 20 vegades la pilota en tot el partit, no? Llavors, clar, com a mínim aquest plantejament ja es fotria malament, però algú...
Pedri avui ha jugat d'interior convencional,
gairebé de
tirat per la dreta.
Però possiblement com que estava més a dalt...
Sí, home, més a dalt respecte a Milà, però si Milà estava molt allunyat de l'àrea, que és on ell també pot marcar diferència.
Sí, però si t'hi fixes moltes vegades, Gavi, per exemple, està per darrere d'Alba, perdó, en posicions d'atac. En canvi, Pedri no, i a veritat toca moltes més pilotes Gavi, que poden ser intrascendents, sinó que són pilotes de toc amb la banda esquerra, i Pedri són molt més transcendents, però certament toca molt menys la pilota.
Marc, per rematar, la possessió de la segona part ha estat de...
La possessió ha estat en nombres de percentatge igual, però en minuts menys el Barça.
Sí, 50-50?
Sí.
I com és
sí.
això dels minuts?
Perquè acabes arrodonint el tant percent que es divideix la possessió, però ha estat 13 minuts, 45 segons pel Barça, 13 minuts, 49 minuts, segons.
Bé, però ens hem repartit la pilota. I la localització? Sí,
sí. També 50-50.
Jolín, clar, aquí és on...
Igualtat, però no, realment no ha estat igualada la segona meitat.
No, perquè cada cop que ens han atacat ens han fet mal. Mireia, hi ha algunes declaracions?
Per part del Barça?
Sí.
Ha parlat Rafinha, Barça TV, parlant sobre el possible penal que no li han xiulat al Barça i també explicant que de vegades cal patir.
Hay partidos que van a ser duros, hay partidos que vamos a tener que sufrir, pero lo importante es que logramos terminar el partido con la victoria y con los tres puntos.
Y una última pregunta, sin entrar a analizar
cómo ha sido la jugada de ese posible penalti, pero Rafa, queremos saber qué te ha dicho el árbitro, porque la televisión parecía bastante claro. Como hemos ganado, me imagino que tampoco tendrás ganas de polemizar mucho.
Bueno, a mí yo tuve la sensación que me ha tocado, entonces me fui a solo, porque bueno, yo como avanzado, a mí me gusta marcar, entonces si yo tengo la jugada limpia, yo puedo seguir y finalizar lo balón, y bueno, en esta jugada yo no podría seguir. Yo sentí que me ha tocado y me fue solo, normal, pero bueno, el árbitro, a él no fue nada y bueno, pase lo que pase, importante es seguir jugando.
El millor jugador del partit.
És el moment de saber qui ha estat el millor d'aquest Barça 0, Celta 1. Bernabéu ja ha votat a Gavi. Bernat Coll.
Ter Stegen.
Xavi Campos.
Eric García.
Albert Mora.
Gavi.
En el laboratori, Marc i Carles.
Ter Stegen.
Mireia.
Ter Stegen.
Bernat.
Ter Stegen.
Ricard.
Gavi.
Garriga.
Ter Stegen.
I els oients han empatat Gavi i Ter Stegen. Per tant,
Ter Stegen.
Guanya
Ter Stegen.
Ter Stegen.
També,
perdona, Laia.
T'has batada, Laia.
Per nosaltres,
ja ho veig.
Per nosaltres Ter Stegen i pels
oients, Ter Stegen i Gavi empatats. Bé.
Doncs Ter Stegen, que torna a aparèixer com el millor del partit. També us dic una cosa, per aixecar una miqueta el to. Per guanyar l'Inter tampoc ens cal la millor versió de la història, eh? Vull dir que...
Però millor que aquesta, sí.
Sí, però la primera part, ja t'ho he dit, Xavi...
Jo estic pensant part... que els dijous el futbol tampoc em va malament, ja està.
No, va, Garri, no, però ja, nen, de la bosa venia a dir això, ara.
No, m'estic mentalitzant, ja està.
Que l'Inter se'l pot guanyar amb una versió menor. Si fos el Bayern qui vingués, us diria una altra cosa, però ara mateix no necessitem l'equip més rodó per guanyar l'Inter. El que passi al Bernabéu, ja ens ho trobarem diumenge. Primer dimecres, que és l'important, que és la Champions.
La TDT. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
A volar.
Quan la tenen Pedri i Gavi, millora sempre l'equip de Xavi. El Celta avui no està tan tancat i ens deixa jugar, com sempre ens ha agradat. Ens regalen el primer amb un rebuig innocent. Els italians no seran tan bona gent. 80.000 persones, un diumenge a les 9. La gent tenim ganes de Camp Nou. Fa patir Ferran i el seu mal moment. És impossible que sigui tan dolent. Des de la tornada de seleccions, tot és un desconcert. No n'hi posen ni un, el Robert. On és l'equip que ens va agradar? Què hem deixat de fer? Xavi té 3 dies per trobar el perquè. Iago Aspas ens perdona, la segona és una broma, pèssim espectacle, no ens empaten de miracle. 3 dies per aprendre la lliçó. Hem de tornar a la nostra millor versió. I des del primer minut, apreti també l'afició.
Seràs capaç d'oblidar aquesta nit, pensant en dimecres?
Demà ja estem amb el xip de fotre-li canya als de l'Inter.
Sí, no? Però has patit avui, eh?
Home, és que no t'ho esperaves. No t'ho esperaves que després dels primers minuts pensaves que era un dia de 3-0 i que la gent trempés de cara dimecres.
Doncs ja saps el que passa en aquests casos, eh? Avui ens anem una miqueta de moixos a dormir, però com dius tu, es mirarà dimecres i arribarem dimecres amb ganes de guanyar l'Inter. Que és la setmana gran, Guillem.
Sí, senyor. Jugadors enxufadíssims dimecres. Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.